eres culpable de algo, de ser alguien con muy buena posición, de ser famoso.
Todo el estigma que tú estás poniendo encima de la mesa, eso es la discriminación, esa es la discriminación, sí, que sufre. No yo, porque yo hago de mi capa un sallo y hago como tú, a mí me da igual, yo tiro, si me enamoro de alguien me da igual la edad y me da igual todos.
És la conversa amb la, sí, Pilar Rahola.
Sí, sí, és a dir, després hi ha un moment donat en què va parlant amb, tot, amb la resta, fan com una mena de tertúlia entre ells, perquè estava també Pelayo Díaz, estava el Rigau, no sé, estava que... Melanie Olivares, que també és l'actriu que també va treure.
Sí, està sortia en Aida, que feia de prostituta.
Per favor, sí, poc el detall. Sí, sí. I també va parlar va treure un tall també de la Laura Fa,
sí,
amb la Lorena Vázquez.
Ui, la Laura Fa està en la tessitura de l'escapa.
Sí.
L'escapa i la Laura Fa estan arrenglarats en aquest sentit.
Doncs poca broma, perquè també té unes paraules per ella.
Ya sabes que soy poco crédula con las relaciones que se llevan tanto, no que se lleven tantos años, sino que señores ya muy mayores y maduros empiecen con si la persona menor es una chica casi adolescente, como fue el caso de Laura Escanes o como de Marta López.
Laura Escanes, que cuando conoce a Risto Mejide tenía 19 años, tenía 40.
Y que muy, muy madura para su edad. Bueno, a lo mejor tú eras un poco infantil para la suya, es que para la tuya, es que no lo sé. Yo no creo, no voy a desarrollar mucho más este tema porque sé que heriría muchas sensibilidades, sobre todo de los protagonistas, pero creo que son relaciones totalmente desiguales.
Y creo que condenadas al fracaso desde el principio.
Yo creo que es una de las claves de la ruptura de Laura Escanes y Risto Mejide, porque al final Laura, cuando tiene 26 años y ve un poco más, a lo mejor no es lo que ella querría en su vida.
Esto es la cencerrada de hoy.
Total.
Esto es la cencerrada de hoy.
Pero es que es un juicio público esto.
Sí, sí. Pero no se te escapa que arrasan este tipo de programas, arrasan este tipo de periodismo, arrasan este tipo de revistas, arrasan.
En un minuto hay el estigma completo. La duda de que haya una historia de amor, que eso al final es lo único importante.
No, lo que hay, ¿no?
Eso desaparece completamente. Se meten en medio los conceptos de poder.
Y ella sabe perfectamente que lo han dejado por el motivo de la diferencia de edad.
Perdona, ja fa rato que vaig sentir, ara ja tinc confirmat. És Pilar Rahola, enronant en castellà.
Sí, perquè ella també va participar.
Amb un programa espanyol.
Perdona. Però si ella... Perdoneu.
La Rahola.
Perdoneu, però si no és cap novetat. Ella puja de tant en tant al Todo es Mentira 4.
La Rahola.
No és la primera vegada que va a Madrid.
Amb el Risto Mejide, que no era independentista. No era independentista i va criticar el procés. Oh. Quan Santeri Puigdemont i Santeri Eduard Pujol, ja veuràs tu el que passarà.
Home.
Aquesta senyora aquí fa un paper i allà en fa un altre. Home. Per mi s'ha acabat. Per mi està la llista negra. Com és guerra d'aquesta dona?
Ja. Però escoltem...
I ara què passa? Que també té un marit més jove? Ja no
sí,
està amb aquell
anys.
Que trencaven llits.
És aquest, és el mateix.
No vull saber res.
Es porten 10 anys de diferència.
No parlis més ja.
Va explicar
que... S'ha acabat. El Puigdemont. Que vols
doncs, la Laura Fa acaba de contestar fa pocs minuts.
Una altra traïdora. No, la Fa no, la Rahola, dic. La Fa m'és igual a mi.
Doncs la Fa
també va a Madrid, eh?
No, però és independentista. És molt diferent.
I la Rahola,
I no es posa amb aquestes coses allà.
Però la Rahola no és independentista.
No, que no ho acabes de sentir. Que no ho acabes de sentir.
Però si parlava de...
No, que no ho acabes de sentir.
Que és un juicio públic, és un estigma, que van segones pel tema de lo de la Ponsatí.
Un s'alimenta l'altre.
I es ficava de favor amb el Risto Mejide.
Però el tema de parelles, no parla
d'independència. I anar donant aquí suport al Risto quan estava criticant a Catalunya Ràdio. Per tant, va en contra Catalunya. Catalunya Ràdio i contra TV3 en contra l'independència. Però què és això? Una persona que ha estat aquí venent-nos... Quant temps estava al fax? Ella, a la TV3.
Sí, sí.
I ara està allà a Madrid, no?
El fax també, a veure, perdoni, es va acabar el programa, també la van fer fora i cadascú s'ha de buscar les garrofes.
No, tu et deus a on et deus?
No et deus. És que
et
deus a Catalunya Ràdio, TV3...
Sí,
no,
sí,
a Catalunya, sí. Si no té feina a Catalunya,
no,
doncs anar
no,
fora.
No, no,
mira,
no
ara veig el Jordi Cruz...
Venim
al raspall de dents.
Doncs la Laura...
Això que el regala, el deu regalar quan acabes del seu restaurant. Abans de sortir. És el detall del Jordi Cruz.
Et regalen un...
Bueno, pel preu, segur que te'l regala. Quan acaba, de la clatellada que et foten,
sí,
et regalen les raspalls perquè et netegis les dents al carrer. Això sí,
però
te les has de rentar al carrer.
No, però depèn de la marca. Aquests tenen el marca low cost, també.
Hola.
Tenen un que valen 29 euros.
Hola, Jordi Cruz. Voleu un raspall de dents?
Sí.
Doncs compra-te-lo.
La Laura Fa ha contestat fa pocs minuts...
Ah, i què diu?
Pocs minuts que ha contestat referent a el que ha explicat...
I la Laura Fa sí que és independentista. I aquesta la tinc de tal a defensa.
Bueno, però se'n va a Madrid a cobrar de Madrid.
A defensar Catalunya se'n va.
A portar divises.
Que van al Salvador. Va dir que era independentista i les balenes també es van fer amb
aquest elles. És un tema perdut. Són divises. Escolteu el que diu la Laura fa pocs minuts al Mamarachis.
El programa d'ayer que iba de diferències d'edat, quiero decir que ni tú ni yo tenemos ningún problema con la gente que se lleva años en sus relaciones. Nosotras no hablábamos de eso. O sea, no entiendo qué hacía nuestro corte de Mamarachis en ese programa, porque nosotras solo hablábamos de los patrones que tienen algunos hombres en relacionarse con chicas que tienen
muchísimo más jóvenes, algunas incluso que todavía no han madurado, ¿no?
Y que están sobre la veintena, que al final tener un patrón de eso, pues yo creo que es algo que hay que tener especial atención. Nosotras no dudamos en ningún momento que Risto y Laura estuvieran enamoradísimos, si es que el amor no se cuestiona, si seguramente estaban enamoradísimos, pero que las bases de ese amor se pueden analizar como se quieran analizar. Me sorprende que necesite como una especie de pandilla así defendiendo unos argumentos que para nada tenían que ver con lo que nosotras estábamos exponiendo.
Doncs això la Laura fa, i la Lorena, per acabar de rematar ja, diu això del programa, del contingut del programa.
Déjame decirte que a mí a nivel de contenido del programa me pareció flojísimo. A mí, Lorena Vázquez...
Sí, no me nivel... metas a mí,
no,
porque yo...
Digo, a mí, Lorena Vázquez, a nivel de contenido me pareció flojísimo. Me pareció que al final trajo cuatro personas a opinar lo mismo que opinaba él. Entonces, me parece bastante poco rico, por mucho que él dijera que nunca se había hecho en ningún programa de televisión parecido.
Això és el que dona de sí aquesta història. Però vaja, ho aniríem seguint, perquè hi ha més coses, suposo que...
4 de la tarda, 4 no, 6 minuts. Rocco!
Ens veiem demà.
Ens veiem demà, que tinguis un molt bon vespre.
Quina decepció.
Et veiem al circ.
Sí?
Sí,
home, sí. Va estar la Sílvia Marçó ahir?
Sí.
Poca broma, que ho va dir. Sílvia Marçó té 60 anys.
Està estupenda.
I està, Toni, està, que jo em vaig quedar al·lucinat.
Sí.
I, bueno, també una de les coses que va dir, que no ens dona temps de posar-ho, és que no troba feina d'actriu i no li donen feina. És a dir, el gran drama que passa amb les senyores a partir d'una certa edat, bueno, en què aquí no els donen feina.
A Madrid,
feina.
No?
No, pues... perquè està a Catalunya que actuarà, que és cantant ella també.
No, a Madrid. A Madrid, està allà, a veure què pesca. Doncs pues mira, ja el tens.
Ara.
Ja el tens. Castigo divino.
Ara.
Castigo divino.
Escolti, que hi ha actors catalans que aquí han dit... Aquí hi ha actors catalans que han dit que aquí tampoc els hi donen feina,
Perquè deuen ser dolents.
A un dels bons se n'ha dit que anar a Mèxic, Que els hi ha donat feina a Netflix.
Que se'n vagin a Mèxic, allà, a fumar puros, m'entens? Aquí no els volem.
I mira, els mexicans parlen castellà, Aquests s'han venut tots a Espanya.
Què?
Els mexicans. Allà tot es fa en castellà, no hi ha res català.
Ves a la merda, menja les ulleres i les cagues, els vidres pel cul.
RAC 1. Jaume Plensa, Poesia del silenci. La nova exposició a la Pedrera per descobrir l'obra més íntima i desconeguda d'aquest artista imprescindible. Més d'un centenar de peces en diàleg amb l'arquitectura de Gaudí. A la Pedrera fins al 23 de juliol. Més informació i entrades a plensa.lapedrera.com.
La passió d'Esparreguera, un espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí-tarda i un nou format de 2:30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
Et falta lloc per guardar coses? Necessites espai extra sense renunciar a la comoditat i el disseny? Alumini Manuel Bueno ha ideat armaris d'alumini alubox resistents i sense manteniment, amb materials d'aïllament tèrmic tant per exteriors com per interiors. Són de fàcil muntatge. Pots recollir-los tu als nostres magatzems i muntar-los, o bé te'ls portem a domicili i te'ls instal·lem.
Alubox, al carrer de Joan Güell 87 de Barcelona. Armariosdealuminio.com.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites i que el trobes en versió híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el nou Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast. Vine a conèixer-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Kia. Vehicle oficial dels Premis DRAC.
Si ho somies, a la Sénia País del Moble ho fem realitat. A la Sénia tenim una llarga tradició en venda de mobiliari per la teva llar. L'àrea comercial més gran de Catalunya. Preu i qualitat a les nostres 10 botigues. La Sénia, País del Moble.
Tinc tanta gana que em menjaria una balena.
Una d'Albina, concretament. Un catxalot dels grans, dels que destrossen vaixells. I que es digui Moby Dick, ja que hi som. Treu la fera lectora que portes dins i devora llibres amb la FNAC. Aprofita el mes de Sant Jordi a la FNAC i a FNAC.es i emporta't una tote bag exclusiva. Et falta FNAC i a FNAC.es.
Aitana, bon matí.
Ja de ben petita somiàvem jugar al Barça, ser professional, guanyar grans títols. I ho he aconseguit, però cal dir que m'ajuden molt. Tinc els millors entrenadors, les millors companyes, analistes.
Però i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
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 La Mallorquina presenta Promoció Primavera. Fundes nòrdiques, cobrellits, tovalloles, cortines... Descomptes especials cada setmana. Vine a descobrir-los. També pots fer les teves comandes des de casa a la mallorquina.es o descarrega't la nova app i obtindràs un 10% addicional en la teva primera compra. Ara, Promoció Primavera a la Mallorquina.
Viu la ciència com mai te l'han explicat amb en Dani Jiménez.
Colònies per joves d'entre 8 i 16 anys que despertaran la creativitat i l'interès científic a través de l'experimentació.
Envoltats de natura, a un pas de les Guilleries i amb moltes activitats lúdiques. Hípica, trekking, jocs de cooperació, gincana d'iPads...
Dos torns, del 9 al 15 i del 16 al 22 de juliol.
Dani Jiménez Science Camps. Inscripcions obertes. Afanya't, que s'acaben.
Més info a danijimenezsciencecamps.com.
Prepareu-vos, que ja són aquí... Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic. Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast
amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries. Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat. Organitzat per Club Elements i Radiofònics. Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònies.
Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
Tres minuts, arribarem a un quart de cinc de la tarda. Anem a resoldre l'enigma Arbós, on ara mateix Marta Cailà està molt, molt...
molt atenta i concentrada.
És el que anava a dir, està molt concentrada en el programa perquè està veient un vídeo que ha trobat a Twitter. I això demostra la concentració que hi ha amb el que fem al programa i amb el desenvolupament del programa.
No siguis injust. Durant les pauses de publicitat...
Clar, és oci, és com sortir a fer una cigarreta, és oci. És moment
de... Tu no mires Twitter durant les pauses de publicitat?
Jo miro per si hi ha alguna informació...
És el que estava fent jo, però m'ha sortit aquest tuit per a tu. I m'envien un Twitter on hi ha un senyor amb una espècie de columpio que funciona manualment, els hi donen com... els impulsen
com una muntanya
russa, una cosa molt rudimentària, i no paren de donar voltes. Això no hi ha qui ho aturi, i porten molts minuts a tota pastilla donant voltes.
Com una rentadora centrifugant.
Ara ho posarem al programa perquè veieu, perquè fa molta gràcia, és que acabarà fatal això. Vaig a fer un retuit, perquè ho veieu. Retuit.
A mi que m'agrada de la Cailà, que és una dona feliç.
Clar. Bravo.
Bé, si podem resoldre l'enigma i tirar endavant, doncs mira, tot això que tindríem, saps? Per anar passant la tarda.
Va, anem ràpid. Doncs avui us preguntàvem quants tipus de cèl·lules diferents hi ha al cos humà. Us dèiem que hi ha entre 50 i 100 milions de cèl·lules, o sigui, entre 50 i 100 milions de cèl·lules, però són d'uns quants tipus. No totes són diferents ni totes són iguals. Llavors us dèiem, opció A, que hi ha 10 tipus diferents, opció B, 50, opció C, 200, opció D... 500. No ho sap?
És igual.
Quants diria vostè? És igual.
No ha generat il·lusió. No ha generat il·lusió. Bueno, per part d'aquí, del senyor Massalí i del senyor Boigues.
De la gent gran. Doncs bé, la resposta correcta és la C, uns 200 tipus de cèl·lules diferents. Cada tipus es distingeix la forma. Què diu vostè?
Felicitats.
No, si encara no hem fet el sorteig. És que veig que hi ha una concentració màxima avui al programa. No hem fet el sorteig encara.
Bé, hi ha uns 200 tipus diferents que es distingeixen això, la forma, la mida, la distribució, la funció, etc. Com ja vam explicar en un enigma anterior, no sé si se'n recordarà vostè, el tipus de cèl·lula més freqüent són els glòbuls vermells, més del 80% de cèl·lules que tenim són glòbuls.
Felicitat.
Vermells.
Per això passem de sang quan ens fan un tall, perquè n'hi ha masses.
Exacte. No, n'hi ha massa, no, hi ha la que hi ha d'haver.
No, passem de seguida, eh?
Sí.
Un petit tall i ja, escolta...
Perquè no surt la cèl·lula del cervell.
Fota un tall aquí a la cella. I veuràs tu la gran...
No surt la del cervell, surt la de sang.
Perquè sobra.
Sobra.
I amb el cintron encara raja més, eh?
Sí, amb el cintron...
No hi ha qui ho pari, eh?
És una manguera, eh?
És com un conill...
Amb el cintron és el que utilitza el Balagueró amb els actors.
Sí, sí.
I actrius quan fa rotxí.
Jo el prenc...
Perquè les escenes són reals.
Ah, què diu?
La prova és que cada pel·lícula canvia actors i actriu, no queda cap.
Ah, caram.
Mata tots.
Bueno, també sort d'això,
eh? Això sí, els fa prendre cintron 3 mesos abans. Perquè ruixi la sang ben ruixat.
Com un tocino, eh? Raja com un tocino, eh?
Bé. No sé com raja un tocino.
Ja t'ho dic, jo no és anar mai al mateix cor.
No he tingut cap...
Ara ja no es pot matar, eh?
No es pot matar, ni he anat
baix. S'ha de matar el...
Ni em ve de gust anar.
Que s'ha de menjar viu, ara?
Home, no, s'ha de matar el veterinari en un lloc establert. Ara ja no es pot matar el poble. Vinga, la resposta correcta, la C, 200 tipus de cèl·lules.
Vinga, doncs avui hem rebut 622 mails.
Enhorabona.
I d'aquests, 573 són correctes. Va, senyor Requesens, un número de 1 al 573, sisplau.
Rufa xocolata, va, el 224.
224.
El canal de tele, 224.
Per fer feliç el senyor Requesens, demà seguirem amb el tema de les cèl·lules, que veig que és un tema que ha interessat molt tant el senyor Requesens com el senyor Marcelí. És un tema que els interessa.
Aquí ja tenim guanyadora, és Montserrat de Aragón.
Pues muy bien.
Des d'aquí ens escriuen, Montserrat d'Aragón, però ara veig que qui escriu el mail es diu Rafael. Que això passa, eh? El mail és Montserrat d'Aragón.
Sí, no, ara els homes són dones.
I aleshores diu, hola, la resposta és la C. Vagi bé, Rafael d'Aragón.
Vagi bé.
És com el meu net, que és home i li agraden els homes.
Què dius ara?
Què diu? Escándalo, és un escándalo. Escándalo, és un escándalo.
Escándalo, és un escándalo. Escándalo, és un escándalo.
A veure, què passa? El Toni també està mirant el vídeo de la Cailà.
Home, l'acaba de penjar.
Però és que espera't, perquè ja veuràs com s'impulsa. És que és horrorós, no para de voltar. Clar, m'has dit, t'has desconcentrat.
I després et criticava, tu.
Clar, és que no para.
Home, és que per què el publiques? Home, ara jo aquí mirant el vídeo aquest...
I cada vegada més ràpid.
Ja l'encarregat de la fira, el que em fa gràcia. A mi m'agrada l'encarregat de la fira.
No pot aturar?
No, que a més... Super, amb una calma de, bueno, ja se pararà, vull dir, què m'estàs explicant?
No vulguis saber com acaben aquests dos al final.
No, hi ha un moment que l'encarregat de la fira es comença a posar una mica nerviós. Ai, quan ho veieu ja ens ho comentareu. Dit això, Arbós, fins demà.
Fins demà.
Va, 2 minuts passen de... Així que dura el vídeo, eh?
Home, és que és molt... Pobre gent, que t'ho passa...
Aquests homes van arribar...
D'aquesta gent.
Amb els ossos fora.
Sí, saps
allò que... Pollo deshuesado, doncs van arribar així. Pollo deshuesado. Bueno.
Pobres.
Sí, sí, se'ls van sortir els ossos i es van haver de muntar després. Bueno, a veure, Míriam Díaz.
No en sortirem, avui no sortirem.
Bueno,
és que clar, a sota del tuit posa never again, o sigui, mai...
Mai més mirar un vídeo d'aquests en antena, eh? Perquè, clar...
Però és que m'ha sortit, eh?
No, clar, després l'he vist aquí, al versió RQ, l'he clicat i, clar... A mi m'agrada el paper de l'encarregat, és un tio que li va fotre empenta i hi ha un moment que, clar, se li va la cosa, se li va la mà. Bueno, entrem en matèria més delicada i és la sequera. El govern descarta portar vaixells... Això és de l'època Montilla.
Sí, de Montilla, sí.
Dos vaixells, si no recordo malament, que van arribar des de Mallorca.
Que si no me falla la memòria, al principi van haver de netejar la bodega perquè havien sigut petrolero i l'aigua tenia regut de petroli.
Sí, vés a saber què se'n va fer d'aquella aigua. S'ha descartat aquesta opció de portar vaixells amb aigua potable tal com va passar aquell any, el 2008.
Exacte, doncs el govern creu que amb els mètodes actuals ja es podrà pal·liar la manca d'aigua, per exemple, augmentant l'aigua que es regenera i es potabilitza pel consum humà. Recordem que això ja es fa amb l'aigua del Llobregat i ara es vol fer amb la del Besòs. L'estació de tractament d'aigua potable del Besòs passarà a potabilitzar 900 litres per segon a finals d'any, que això són 4 vegades més que ara. La majoria d'aquesta aigua, que servirà per abastir la zona de Barcelona, arribarà, atenció, senyor Marcelí, del Rec Comtal, una infraestructura amb 1.000 anys d'història.
És
això és això?
Doncs vindrà per aquí. Per tant, caldrà fer, això sí, una canonada de 6 quilòmetres i s'invertiran 25 milions d'euros. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que el govern farà tot el que estigui a les seves mans doncs per endarrerir aquesta temuda entrada a la fase d'emergència per sequera si no plou.
L'aigua regenerada la farem servir, l'estem fent servir ara, ja l'estem tenint i la tindrem de cara al futur. I crec que tots plegats hem de ser conscients que no estem en un episodi puntual que duri unes setmanes o uns mesos. Estem en una nova dimensió estructural de com utilitzarem l'aigua, quin ús en farem i quina aigua tindrem disponible en les, en el, ja d'ara fins al futur.
Els que ja viuen en una altra dimensió són la comunitat de regants dels canals d'Urgell, que demanaran la zona catastròfica, ho han acordat aquest matí en un ple Mollerussa, perquè alerten que si no plou es tancarà el rec a finals de maig. Ho advertia Amadeu Ros, president de la comunitat de regants.
No tenim aigua per fer, que igual hem de tallar l'aigua dintre pocs dies. Fins al dia que plogui. Molts cultius de cereal d'estiu no es podran portar a terme i d'altres patiran.
Diuen que tenen reserves en mínims històrics i les aportacions són les més baixes dels últims 70 anys.
És que no entenc. Aigua regenerada, aigua que agafen amb barcos, això és lent de collons, agafant l'aigua del mar. A més, quan agafen l'aigua del mar es deuen enfonsar, perquè omplen el barco d'aigua. Quan s'omple un barco d'aigua, fes un hidroavions. Agafa l'aigua del mar amb hidroavions.
Com? Però com?
Per fer què?
Com ho fan quan apaguen els focs, agafes hidroavions, agafes
l'aigua del mar amb
hidroavions. I la tires als boscos, claro. I ja tens aigua, però si està tot ple de... Si és molt més ràpid que no agafar un barco per carregar aigua. Això que aquests barcos d'aigua potable...
Però, no,
va, agafar aigua del mar amb un barco, agafa-la amb hidroavions o helicòpteros.
Dic, això que vostè proposa, l'aigua dels hidroavions, és per als incendis.
Sí, també, però obre la teva visió, sisplau, per l'amor de Déu. Però és aigua o no és aigua? Hi ha sequera o no hi ha sequera? Pues que acaba amb la sequera, agafant aigua, si està el mar el tens allà
i
tens els avions...
El que passa, tal com apuntava aquest matí...
Tires l'aigua, regues les plantes, creixen les plantes, la gent veu, s'omplen els rius, la gent veu, la gent és feliç...
Sí, no, la gent és feliç, no. La gent, tal com apuntava aquest matí el senyor Santa Susana, l'aigua porta sal i la sal mata els arbres i mata els músculs.
L'aigua del teu cos està plena de sal. Tu quan plores, quan sues, allò salat, l'aigua que tenim al cos és salat i no passa res. És l'aigua que ens va bé, justament, l'aigua del nostre sal, de la sal.
Llepa't quan sues. Llepa't.
I quan fas un plat, qualsevol plat, que hi fots?
Sal.
Sal, perquè encara en té poca, però pel teu gust. I passa alguna cosa...
Però què té a veure això amb regar plantes?
Plantes? És que una no cosa
és que li torno a dir les que la plantes... sal a les plantes les
no.
mata.
Aviam, la pressió alta... Tu saps, tu coneixes una planta amb pressió alta que hagi tingut un atac de cor?
Bueno, anem amb el 6, no? Atenció, sí, el 6, que avui... Això sí, no ha fet allò que fan d'intenció de vot, sinó intenció de sexe. S'acosta una mica...
Podríem dir una mica
el 6, així. El 6 s'acosta... Estem en primavera i han fet un 6 dedicat al sexe.
A vegades fan d'aquestes enquestes monogràfiques sobre un tema, no? I avui anava sobre les relacions...
Els que teniu parella fixa, estable, esteu de baixada... Perquè la monogàmia té cada cop menys adeptes després de la pandèmia. Després de la pandèmia les coses es veuen... Es veuen d'una altra manera.
Com la sabella. La sabella polinitza morta planta. Pues.
Això és el que fa saber aquesta enquesta sobre relacions que ha publicat avui el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques.
Sí, mira, el 80% d'encastats creu que si s'estima verdaderament, això sí que ho diuen, s'és fidel a la parella sempre.
Jo sóc fidel a mi mateix. Jo mateix, sempre junts, i no m'hi fotut banyes mai amb cap altre que no sigui jo mateix. Tots dos, jo i jo mateix, junts, enamorats. I mantinc l'enamorament del principi. Saps el que diuen que al cap de 4 anys s'acaba l'enamorament? Sí. No, a mi no.
Ja. Miri, això sí, el 47% dels encastats diuen que estan d'acord o molt d'acord que una persona doncs, pot tenir això dues o més relacions afectives o sexuals a la vegada. No, ara, això sí, cal pactar-ho. Bueno, a la parella no s'ho...
Costa
no
trobar la parella, si en trobes dues, aprofita-ho. És com si tens un subsidi i me'n ve un altre, doncs home, no el deixaré.
I tant.
Saps? Dius, dos subsidis. Sí. Si tens una casa aquí i guanyes un apartament a la platja. Ja en tinc un, no el vull.
Que te quiten lo bailao.
Va, segons aquesta
la pensió de jubilació i la de viudetat.
Ja sabi.
Exacte.
L'enquesta també diu que 3 de cada 4 espanyols tenen parella i el 68% porta més de 10 anys amb ella. De fet, gairebé la meitat supera els 20 anys de relació. Tot i els anys de convivència, 2/3 dels enquestats puntuen entre un 7 i un 10 el seu grau de satisfacció amb la relació.
Molt bé, no?
Sí que hi ha atenció, però un 3% que es declara completament insatisfet i que li posa un 1 a la seva relació amb la parella.
Per una enquesta que ha analitzat i també hi va participar Jordi Armenteres. Armenteres, bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda.
Tots un dels entrevistats en aquest
sí, sí, recordareu que us ho vaig explicar. Sí. Això va ser la tarda de la moció de censura, el dia que es votava. Això era, què era, el 21, 22, 23 de març, aquells dies. I recordareu que us vaig explicar la meva desil·lusió perquè no m'havien fet l'enquesta electoral, que a més que em feia
que era de parella, de parella.
I és tot de relacions afectivo-sexuals. També us diré una cosa. Ens van preguntar qui havien votat en les últimes eleccions, però no fan allò que és tan divertit de creuar les dades, de dir, doncs mira, els de dretes pensen més això, o els d'esquerres pensen més això. O els votants d'uns creuen més en aquesta història i els votants d'uns altres en una altra. No hi ha aquest creuament de dades.
Doncs hauria estat interessant, eh?
Sí, però mira, no ho van fer. A veure,
Jordi... Més fidel, els de dretes o els d'esquerres? En el cas de
el
PP, en el cas de Catalunya...
Sorpreses,
els de Junts, els d'Esquerra, els de la CUP, els del PP, els del PSC...
És una enquesta amb moltes dades que... N'hem comentat algunes, però n'hi ha moltes més, Jordi. A veure, quines altres destacaries?
A veure, n'hi ha una que crida l'atenció, que és que el 41% defensa que es puguin tenir relacions fora de la parella sense cap vincle sentimental, una relació que no sigui esporàdica, que pugui ser continuada. Per tant, que es pugui tenir un amant. 4 de cada 10 diuen això a l'enquesta.
4 de cada 10, eh?
Repartir els gustos.
Sí que és veritat que el 95% diuen que són fidels, o responen que són fidels. Només el 5% admeten que mantenen relacions sexuals amb altres persones.
Sí, però això no quadra. Si el 95% diuen que són fidels i després hi ha un 41% que defensa que es puguin tenir relacions fora de la parella, bueno, l'enquesta s'ha fet a les mateixes persones.
No, perquè no, tu... però et pregunten, tu creus que això pot passar? Tu dius, sí. I tu fas? No, no, jo no ho faig. No.
Ah, bueno, clar, però això és com sempre. Com ho saps tu? No, perquè això ho conec. Sí, és allò quan has de fer una pregunta delicada.
Tinc un amic
que té un problema pues, del que sigui.
Aquí anem.
Clar, per això sempre hi ha un amic... Digues, Jordi.
En l'enquesta es pregunta directament per l'orientació sexual de les persones, que molt poques enquestes ho fan, o molt poques enquestes han fet fins ara.
¿Qué has contestado?
En aquests moments, la fotografia d'Espanya és que el 91% dels ciutadans són heterosexuals, un 3,7% en aquests moments es declaren bisexuals, i un 1,9% homosexuals. Hi ha un 0,8 que diuen que tenen una altra orientació, deuen ser com el senyor Boigas, entenc.
El que deu augmentar molt és el no saber no contesta, perquè amb l'embolic que hi ha avui en dia...
El no sap no contesta és un 2,3.
Ha augmentat, eh?
Un moment, però Jordi, hi ha només aquesta enquesta... O la gent no diu la veritat,
o
aquesta s'ha fet, què diria jo, en un col·legi...
Només un 1,9 diu que és homosexual?
Sí, hi ha més bisexuals que homosexuals a l'enquesta.
Això també sorprèn. Això he anat a buscar l'última enquesta que el CIS ho va demanar.
No l'han fet per al que eixample, aquesta enquesta.
Hi ha una enquesta de fa 2 anys, també del CIS, on es demanava per l'orientació sexual... Hi ha un petit biaix, o sigui, en aquests moments heterosexual ho contesten el 90,9, fa 2 anys ho contestaven el 92,8%. De població homosexual, aquella enquesta deia 1,7, ara diu 1,9, de bisexuals deia 2,4 fa 2 anys, 3,7 ara. Vull dir, hi ha un petit canvi. Hi ha un petit canvi, és veritat.
Bueno, a veure, que hi ha més dades a analitzar amb l'Armenteres.
Amb el tema, Jordi, interessant també, quan pregunten què és el més important a l'hora de començar una relació.
Cuidao, a veure.
Aquí podríem fer un joc amb els oients que acabaria sent molt divertit, que dius, tu què és el que més valores o què més tens en compte? O sigui, la pregunta és, quin és el grau d'importància que li dona algun d'aquests aspectes a l'iniciar una relació de parella? Sí que és veritat que en l'enquesta et donaven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Havies de puntuar, votar 13 situacions.
Què són?
I quina guanya? Quina guanya? Doncs que s'impliquin les tasques de fer feines a casa.
Com?
Fantàstiques.
Aquesta enquesta... Però sabem on s'ha fet?
Sí, a tot l'estat estava dissenyada per 2.600 i la van respondre 2.400.
Sí, el que guanya d'iniciar una relació és que l'altra persona...
Clar.
És igual al sexe, no, Jordi?
Renti els plats.
Sí, sí, és igual al sexe.
S'impliqui a les tasques de neteja.
Això m'ha passat aquí.
No responen homes i dones i no ho tenim parcel·lat entre homes i dones.
Totalment d'acord amb la
millora. El primer motiu és que les relacions sexuals... s'impliquen les tasques domèstiques. Clar. El segon, que les relacions sexuals vagin bé. I el tercer, en aquesta enquesta, és que es vulguin tenir fills o no totes dues persones. I que, si l'edat fos més de 10 anys, podria ser un problema.
Això que demana...
Són les tres coses que es valoren menys. La que es valora menys, les que es valoren més, les que es valora menys, la diferència que és que ingressa cadascun dels dos.
No. Aquesta que és la que es valora més, que és que s'impliqui l'altra, jo ho he fet, això. Jo vaig sortir amb l'Alexa i no s'implicava en res, i ara surto amb la rumba, que com a mínim es compra, saps?
I que se neteja, la màquina aquella rodona.
I també es veu un canvi de mentalitat, Jordi, amb això de tenir relacions amb algú que has conegut per internet.
Ah, a veure.
Sí, exacte. I 3 de cada 4... 3 de cada 10 ciutadans, 3 de cada 10, 30 i pico per cent, creu que es pot estar enamorat d'algú a qui no coneixes físicament i només l'has conegut per internet. O sigui, aquest percentatge ha anat creixent al llarg dels anys. Sí que és veritat que, en general, òbviament hi ha un 70% que creuen que les relacions sentimentals per internet són molt més superficials i que no arriben tant enlloc com alguna cosa que sigui cada cara. Ara bé, sí que la pregunta es pot estar enamorat d'una persona que només coneixes per internet? D'acord, 26,4%, que és un percentatge bastant alt.
Per cert, que si voleu fer una enquesta dient què és el que valores més en una relació de parella, RAC1 té una enquesta amb la mateixa pregunta que
RAC1.
Té el
6.
Sí. I en aquest cas han posat 4 opcions: la implicació en les tasques de la llar, un sexe satisfactori, la independència econòmica o cap de les anteriors.
Cap.
Doncs dels oients de RAC1, el que guanya per ara és cap de les anteriors.
Ah.
O sigui, la implicació en les tasques de la llar només ho ha votat un 11,3% de les persones que han participat en aquesta enquesta. En canvi, un 30% ha valorat molt el sexe satisfactori. No, aquesta seria l'opció que més guanya.
Si no, ja...
Va, escolti, vol parar?
Ja entenc el que vol dir.
També no sé si, Jordi, la gent ha respost si ha canviat algun hàbit després de la pandèmia.
Doncs que es valora més la família del que es valorava abans.
Ara.
O sigui, que la parella sempre ha tingut, òbviament, una responsabilitat en tota aquesta situació, però que ara la família es valora més.
Home.
I que quan hi ha problemes de veritat, doncs ara es pot recórrer més a la família del que recorria abans de la pandèmia.
I ara, que ho veies la gent.
I per acabar, anem a una pregunta clàssica d'aquest tipus d'enquestes, que és si la gent és feliç o infeliç. Què han contestat?
Em sorprèn la dada que surt d'això, És que, de fet, ens ho podríem preguntar tots, no? O sigui, vostè és infeliç o feliç? Si és completament infeliç és un 1, un 0,4% diuen que són completament infeliços a la vida, i completament feliç és un 10. La mitjana en aquests moments a l'estat espanyol és d'un 8,05, o sigui, per tant, un notable sumat. 31,4% responen un 8, un 20,2% responen que són completament feliços. Això és un...
Bueno, està molt bé.
Un 10 a la seva vida. Sí, sí,
està molt
sí.
Bé, molt bé.
Això demostra al final que Espanya és un dels països més feliços del món.
Sí.
I així ho diuen les enquestes que es fan quan compares aquesta enquesta amb altres països que també fan exactament la mateixa enquesta, no?
Doncs, per tant, no us queixeu tant i a disfrutar de la vida, que són... no arriben ni a 2 dies. Jordi Armenteres, moltíssimes gràcies.
Fins després, bona
tarda. Bona tarda. Bé, anem de tot aquest seguit de preocupacions que a vegades ens fan mal tràngol al dia. Avui, per exemple, ho han viscut els que estaven dins el simulacre d'alerta d'emergències novament a Tarragona.
Sí, ja sé que no n'havíem de parlar avui, però és que, Toni, el simulacre sí que podríem dir que...
Crec que ja és el segon o tercer.
Aquest és el segon.
El segon.
El segon, en queden dos.
N'hauran de fer un tercer.
En queden dos. Doncs avui es feia aquesta prova pilot a les Terres de l'Ebre, el Penedès i el Camp de Tarragona. S'havia de rebre, recordem, aquest sol telèfon i un missatge que et deia doncs, que això era un simulacre, etc, etc. Doncs la meitat de la població no ha rebut l'avís. La meitat. Protecció Civil havia solucionat els problemes en la prova de Lleida, on ja un 25% no va rebre l'alerta, i han vist que ara arriba a molts menys telèfons, sobretot els que són de Movistar o Orange, es veu que fiasco total.
Ara caldrà...
Ara caldrà analitzar els resultats de les enquestes que han enviat els usuaris per saber d'on ve el problema, si és de les antenes, de les operadores o de la configuració dels telèfons. N'ha parlat la directora de Protecció Civil, Marta Cassany.
El missatge s'envia des de Protecció Civil i s'envia directament a les antenes. I aquest missatge es converteix en aquesta alerta en tots els mòbils que estan sota la cobertura de les antenes. Per tant, és aquestes antenes, no?, les que tenen aquesta missió d'enviar el missatge a tots els mòbils.
A més, de la gent que ha rebut el missatge, molts no s'havien assabentat del simulacre i han trucat al 112, en concret 169 persones, o que volien més informació o no sabien doncs, què estava passant. Recordem que en queden dos de proves pilot el 27 d'abril a Catalunya Central i Comarques de Girona. Venga. I el 31 de maig ens toca aquí, eh?
Doncs va, ànims que quan peti de veritat ningú farà cas. Tanta prova, al final arriba un moment, la gent es pensa que és un simulacre i morirem tots. Per tant, heu de ser feliços. Marta Cailà, avui ens, una de les coses que ens vols recomanar és una activitat de la xarxa.
Sí.
A veure, què ens proposes de la xarxa?
Perquè ja podeu accedir als continguts de proximitat on i quan vulgueu. La xarxa Més és la vostra plataforma en català i gratuïta. I trobareu, això el senyor Vicenç Martí li agrada molt.
Jo hi entro molt.
Perquè, com vostè sap, hi ha més de 2.500 continguts de vídeo.
I tant.
I 250 podcast de les televisions i ràdio locals de Catalunya. I també hi podreu viure en directe esports, les principals diades castelleres, tradicions, cultura i entreteniment. Només us heu de...
Què s'ha de pescar aquí?
Què vol dir pescar?
La xarxa aquesta.
No, a veure, és una plataforma... És una plataforma en català i gratuïta on trobes tots aquests continguts. No és xarxa de pescar peixos.
No, ja sé que es diu... No, només... es diu en català es diu xarxa i no es diu res, ja ho sé.
Ai, per favor.
No, que hi ha molta gent que diu red i xarxa. Sí,
ja té raó.
Xarxa.
Si us ha interessat això que us he explicat, us heu de registrar a laxarxamés.cat i baixar-vos l'aplicació a l'Smart TV, al mòbil o a la tauleta.
Sí, sí, anàvem a un restaurant que servien trutxes...
No té res a veure.
I ens han tancat.
Passats.
Camp Pagès.
La truita, cada mes, si la truita del riu no és del dia o no està fina...
Tenien un llac allà al jardí.
Has de posar-te... És tan tòxica que has de posar-te una escafandra com els astronautes.
Allà al jardí una base amb les truitxes.
I vist has allotjat restaurants sencers.
I espines,
amb truites
espines,
de riu. Ara tornem.
Versió RAC1.
T'agradaria endinsar-te per les comarques de Barcelona? Renfe i la Diputació de Barcelona te'n donen l'oportunitat. Coneix les primeres rutes del projecte Trens Turístics Barcelona és molt més. El modernisme gourmet i viles marineres de Costa Barcelona que s'estrenaran aquesta primavera. Més informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren. Del 12 al 26 d'abril, l'Auditori omple de música antiga a les esglésies de Barcelona.
El Festival Llums d'Antiga portarà l'Ensemble Lobos Ovnes, Cantoria o Lia de Sandro, amb Thomas Danford, entre d'altres, a Santa Maria del Pi, Sant Just i Sant Pastor i Sant Pau del Camp.
Entrades a auditori.cat.
Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que, gràcies a la seva formulació, ofereix el màxim desenvolupament de les plantes, protegint el planeta. Vital Garden.
Celebra Sant Jordi amb dos grans de la narrativa i La Vanguardia. Si la memòria no ens falla, un llibre de Julià Guillamón per conèixer més de prop Quim Monzó i Sergi Pàmies en una conversa entre amics. Emporta't el llibre per només 16,95 €. El trobaràs a les llibreries i a partir de dissabte també al quiosc.
Tindrem el cotxe d'aquí un parell de dies.
Genial, Antoni. Ja saps que em refio totalment de tu. Vaja, com si fossis fill meu. Bé, i també en Rubén. Aquest es diu Rubén, oi?
Sí, Rubén.
En fi, tots els que sou del taller sou com fills meus.
De mare només n'hi ha una. És clar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC+1, podcast.
Torna RAC & GO, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís
persisteix i venceràs.
El seu optimisme,
encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC & GO, amb Oriol Llop. El podcast de RAC+1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
El que fes verí, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
Tot seguit entrarem en un terreny del que en vàrem parlar la setmana passada, en fi, des de diferents angles, amb una doctora en aquesta matèria, amb la intel·ligència artificial. També en vàrem parlar, com ho farem avui, amb Xavier Salé i Martín. I de la intel·ligència artificial sembla que no en sortim, perquè algunes teories indiquen que poden afectar directament a feines. Alguns apunten que en un futur, però d'altres ja no parlen d'un futur, sinó parlen del nostre dia a dia. Avui els afectats són els dobladors. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda. Dobladors que alguns, ho escoltarem de seguida, ja han perdut la feina per culpa de la intel·ligència artificial.
Ja l'han perdut.
Ja l'han perdut. Ens ha sorprès la notícia perquè no els teníem a la llista de col·lectius afectats, però els dobladors s'han plantat davant l'avanç de la intel·ligència artificial, que diuen pot perjudicar greument, i ja ho estan fent, la seva feina. Estem parlant d'una tecnologia que substitueix les seves veus i que ens permet escoltar la veu original de l'actor en qualsevol llengua. És a dir, per exemple, Tom Cruise parlant en espanyol o en català, però amb la seva pròpia veu. No amb la veu del doblatge, sinó la veu original de Tom Cruise, en català, en castellà, el que sigui, sense que intervingui cap doblador. Això, que sembla ciència-ficció, ja s'ha posat en marxa i el sindicat d'actors de veu ha emès un comunicat expressant la seva profunda preocupació. I ha denunciat que s'està contractant a professionals del sector per ajudar aquesta intel·ligència artificial. Però com es fa exactament i si està realment en perill el doblatge? En parlem amb el Jaime Roca, que és doblador i president del Sindicat d'Actors de Veu i Voice Talents de Madrid, que són precisament els que han denunciat avui aquesta situació. Jaime, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns, Jaime. Avui he llegit una cosa al País que m'ha semblat també de ciència-ficció, que és que ja és possible, potser no públicament, però sí privadament, escoltar a Brad Pitt parlant amb accent andalús. Això vosaltres ho heu vist, ho heu sentit?
Sí. Sí que es pot, sí que es pot, sí, sí, ja ho fan, encara no és una qualitat molt bona, però sí que es pot fer, sí, sí.
Aquest Brad Pitt, andalús o català, què li falta? És a dir, com sona? Com ho podíem diferenciar de la vostra feina, per exemple? Com sabríem que és una màquina i que no sou vosaltres?
Ara mateix el que li falta és la interpretació, l'actuació. O sigui, ara mateix el que fa és que agafa la interpretació, les entonacions calcades de l'anglès i les passa a l'altre. Llavors això no és exactament el que estem nosaltres.
Ui, crec que tenim algun problema.
Són una miqueta estrany, sí.
Parlant d'intel·ligència artificial.
I falta entrenament, forçament entrenament. El problema és que té capacitat d'aprendre. Mm-hmm.
Bueno, ara parlem d'això perquè expliquem la història des del principi, perquè tot neix d'una convocatòria que ens sembla, efectivament, de ciència-ficció, i és que en el vostre comunicat expliqueu que es contracta dobladors per gravar emocions. Mm-hmm. Què vol dir això? Què se'ls demanen, aquests dobladors?
Sí, per gravar sentimientos, no? Uh-huh. Es va dir. Va ser una convocatòria, un estudi de Madrid, I, bueno, pues la gent que anava li van dir, va, això és una cosa que és com si sigués un videojuego i el que tens que fer és dir coses amb sentimientos, pues això amoïnat, això content, la mateixa paraula de distintes maneres. I llavors, pues, hubo gente que va dir, bueno, jo parlo catanyol. Eh?
Ja, parla com vulguis, que, cap problema.
Sí, li donaré moltes patades al diccionari. Hubo gente que va dir, coi, això és per fer un entrenament d'IA, nosaltres no sabíem res d'això, no sabíem res de l'IA, i ens van donar la veu d'alarma, i bueno, pues ja tot va començar a rodar, s'està fent una bola bastant grossa i bastant interessant.
És a dir, que ara mateix hi ha dobladors que estan ensenyant la intel·ligència artificial a tenir sentiments, ho podem explicar així?
Sí, o sigui, però no solament dobladors, o sigui, el tema, perquè la primera reacció va ser, bueno, pues que ningú gravi i ja no n'hi ha problema. No és això, perquè en l'entrenament de la intel·ligència és solament està bé. Llavors, es pot fer amb nosaltres o es pot fer agafant coses que ja n'hi hagi a internet sense que ningú sàpiga. Mm-hmm. O sigui, en teoria, es podria agafar totes les veus i totes les pel·lícules que ja s'han doblat i que estiguin a qualsevol puesto, i amb una persona que fos indexando, pues posaria això, està amoïnat, això està no sé què, està no sé quan, i ho posarien al banc de memòria de la veu, i ningú ho sabria mai, perquè el funcionament de la veu és que el que fa és aquestes interpretacions que n'hi ha. Si tu l'escrius i dius diu això, amoïnat, pues agafa tot a la carpeta d'amoïnats i leu una cosa que es diu l'espectrograma, que és com un pentagrama pro, que és un que han aconseguit posar tots els aspectes de la interpretació escrits, amb notes, no?
Hosti, però, això és la mort del doblatge.
Pot ser. El doblatge del que és la adaptació d'una llengua a una altra, pot ser, sí, i pot ser no solament la mort de moltes coses. O sigui, el tema és que s'està fent una cosa, una veu que és capaç de suplantar els humans. Llavors, tu ara mateix encara no, però dins d'un poquet, d'una miqueta, pues no distingiràs si és un humà o si sóc jo, si és tu, perquè més o menys poden agafar les característiques concretes de l'espectrograma de la meva veu o de la teva i fer que siguis tu o que sigui jo qui parli.
És que en un article del País que realment pinta aquest panorama del doblatge bastant negre, explica dues coses que m'agradaria comentar amb tu. La primera diu que el marge que queda pels actors de doblatge és que diu, unos podran vender su timbre y otros con un timbre menos bonito podrán vender su habilidad de actuar para que la inteligencia artificial la copie. Donen aquestes sortides pel futur del doblatge.
Sí, bueno, també n'hi ha una altra, que és fer coses molt creatives i competir amb la intel·ligència artificial que surti, bueno, pues amb els que ens fa humans, que és la creativitat, l'ànima i les coses, les adaptacions a la nostra manera de veure les coses, no? Però sí que el panorama és complicat, per això no es pot parar, segurament, perquè estava dient que l'entrenament es pot fer agafant conversacions, posem de WhatsApp, o sigui, que podríem fer qualsevol cosa. El problema és que n'hi ha que legislar perquè se sàpiga quins exemples n'hi ha al banco de voces de la intel·ligència, i aquests exemples tinguen sentiment i, bueno, pues aquestes coses. I també, bueno, i també n'hi ha que legislar perquè, o sigui, n'hi ha que legislar a la càrrega d'informació a la intel·ligència, que estigui tota identificada i que estigui tota amb els permisos expressos del seu autor, i n'hi ha que legislar a la sortida de la veu, o sigui, que la veu tingui una marca d'aigua, que és una proposta que nosaltres tenim, que és fer-li, posar-li, pues, com una espècie de EQ o d'equalització o d'efecte.
Sí, que sempre que la veu artificial tingui alguna cosa que els humans sapiguem que allò no és humà.
Exactament, que, que aquesta trucada, si d'aquí a un any la fas amb la meva veu artificial, sàpigues que l'estàs fent.
Clar, això sobretot ho dieu també per les suplantacions, perquè el que estem explicant, que una intel·ligència artificial pot arribar a doblar una pel·lícula, doncs si pot doblar una pel·lícula, em pot doblar a mi parlant amb algú dient qualsevol barbaritat.
Exactament, a la teva filla dient que l'han sequestrat.
Carai, aquesta no hi havia pensat. Tens tota la raó.
Pues sí, pues molta gent la pensarà.
Ostres. Doncs hi hauria un altre exemple relacionat amb el doblatge que deia que no d'aquí uns anys, sinó que actualment ja hi ha estudis de doblatge on hi ha dos actors, un home i una dona, i que amb dos actors són capaços de doblar una pel·lícula. Perquè hi ha un sistema que els modifica la veu i que els hi dona diversos timbres. Això està passant?
Sí, n'hi ha dos tipus de tecnologia. Una li diuen text-to-speech, o sigui, de texto a habla, que és tu escrius, dius com ho vols i ho fa, i speech-to-speech, que és habla-habla, que és això. O sigui, és com si sigués... Això és molt fàcil d'entendre. O sigui, és com quan fan un joc d'ordenador o el que sigui, que agafen un actor, li posen un mono i li posen uns punts de referència... graven aquesta persona i després li poden posar pues, la cara de l'ogro, la cara del no sé què, li posen cares, no? Mm. Pues això és el mateix. O sigui, tu agafes una persona que fa la seva interpretació, fa interpretacions humanes, i el que fa, canvies l'esquim, canvies el timbre i la forma de la veu i fas pues, moltíssimes. I sí, això és una cosa que es pot fer i que s'està investigant. N'hi ha quartos en aquests projectes.
Ara escoltarem un exemple pràctic d'una persona que ha perdut la feina, un doblador que ha perdut la feina per culpa de la intel·ligència artificial, però abans deixa'm posar-me un moment, Jaime, a l'altra banda, és a dir, a la banda de l'espectador, que jo podria dir, home... Jo, en una pel·lícula, arribar a veure a Brad Pitt parlant català amb la veu de Brad Pitt, doncs a mi em semblaria perfecte. Per què ha d'entrar un doblador aquí al mig? Si la intel·ligència artificial dona la veu de Brad Pitt original sense doblador, per què necessito jo un senyor que faci la seva interpretació si puc sentir Brad Pitt directament parlant en català?
Sí, això és un punt de vista i sí que és, per això et dic que no es pot parar, no? O sigui, i el que nosaltres estem demanant és que es pugui fer, però que tu sàpigues que està fet per una màquina.
O sigui, que potser hi haurà un moment que jo aniré al cine o canviaré fins i tot opcions d'àudio de la pel·lícula i podré triar entre doblaje o intel·ligència artificial?
No, sí, el que donarà és que si es sap, i si tu ho saps, però ho saps quan l'escoltis, no? Perquè Brad Pitt no sap català.
Ja.
Llavors, Brad Pitt no ho pot fer en català, està fent una màquina. Entonces, si no cal que sigui una cosa dolenta, simplement algo, doctores tienen la iglesia, ja miraran, no? Això es pot fer perquè es pot fer en el motor de reproducció, o sigui, el programa que genera la veu. No?
Mm. Bueno, pues, m'han explicat que la intel·ligència artificial fins i tot ja fa quadrar els llavis, és a dir, que tampoc
fan el contrari. Fan el contrari. O sigui, el que fan és... la veu de l'actor original la clonen, la fan la traducció, aquesta veu clonada de l'original, que ja no és la seva veu, és la seva veu clonada, fa la interpretació amb l'idioma que sigui, i el que fan és que, en vez de ajustar el text als llavis, pues fan al revés, toquen la imatge i fan que els llavis se mouen. Això tardarà una mica en que sigui... igual de qualitat que quan se fan persones, perquè és un procés llarg i toques moltes coses i moltes coses s'adontaran, no? Però sí que n'hi ha l'interès de fer això, sí. Nosaltres el que diem és que vale, molt bé que es faci, però que la gent sàpiga que està fet per màquines i que sí, sempre n'hi haurà el que digui jo soc human friendly, no? Jo ho faig amb persones.
He llegit una opinió, Jaime, una miqueta dura, però te la trasllado, d'un noi que deia jo no tinc gaire clar si val la pena estudiar doblatge. Un noi jove que deia jo, ara que tinc la vida per endavant, he d'estar uns anys estudiant, treballant, doblant, tenint en compte el que estem explicant ara, que una pel·lícula pot acabar doblada per una màquina. Tu què diries?
Pues, home, és una de les coses que passa, clar, la gent viu, diu, bueno, pues com ser conductor ara mateix, no? Però jo crec que, bueno, el tema de doblatge és més gran que el doblatge, són nosaltres forts de veu, no? I n'hi ha moltes coses que es fan en la veu i moltes actuacions que es fan. Doblatges es fan, jo crec que se seguiran fent, perquè és, jo crec que la gent voldrà tindre versions fetes d'una manera propera, perquè és, però no sé quants, i n'hi haurà feines d'actors de veu. Que n'hi haurà baixes? Sí. La pinta que té és que el sector, com està de tamanyo, pues tingui problemes? Pues sí, segurament. Però també crec que com tot, o sigui, una cosa no es carrega l'altra, no? O sigui, la gent compra vinilos, la gent té polaroids, i bueno, va un altre sector, va una altra cosa, va una altra forma de fer, ens reinventarem, i potser també pues, la cosa que tingui de bones que nosaltres passem més a fer producció pròpia, que fem molt poqueta amb la veu, fem més el que és adaptació o doblatge que una altra cosa, però tot això són futuribles. O sigui,
deixa'm explicar un cas no futurible, sinó real, d'una persona que ha perdut la seva feina per culpa de la intel·ligència artificial en el món del doblatge, que avui estem explicant. Es diu Alejandro Graue, és doblador argentí. Ell doblava vídeos per YouTube en espanyol i de cop i volta va passar això amb la seva empresa.
Empezó enero, nada, y de repente un día veo que suben un nuevo video al canal y digo, epa, ¿qué pasó? Y cuando pongo play, en vez de escucharme a mí, escucho una voz muy prolija, muy correcta, diciendo, hola, bienvenidos, este es un nuevo video. Espero que todo así robotizado, horrible, fuera de sincronía con lo que se veía, etcétera. Y bueno, puse un poco el grito en el cielo, le contacté a mis empleadores y me dijeron que sí, que se querían matar ellos también, que el cliente había optado por probar con un software de inteligencia artificial para ver si los videos traccionaban y si les iba bien, listo, iban a prescindir de nuestros servicios, no solamente míos, ¿no?, sino del estudio, de los que mezclaban, de los que traducían, etcétera, etcétera, para abocarse directamente a un software de inteligencia artificial, obviamente por un tema de optimizar costos y tiempos. Y bueno, y hasta el momento así fue.
Doncs així fue, i un munt de gent acomiadada perquè aquesta feina havia deixat d'existir. I també ens explica l'Alejandro, amb el que estaves dient, Jaime, que clar, en el cinema el cas és el que estem comentant, però hi ha altres facetes molt més fàcils, com per exemple la publicitat, que si tu no necessites tants matisos de veu, és molt més fàcil que ho faci una intel·ligència artificial. Escoltem.
Què passa? Todo lo que son los trabajos más, no sé cómo decirlo, como más formales, como puede ser grabar una contestadora automática o un curso de e-learning o un video institucional de una empresa, todo eso que es normalmente una voz más formal y poco expresiva, todo eso se va a ir reemplazando. Y ahí quienes nos dedicamos a trabajar con la voz perdemos muchísimo de nuestro ingreso, porque como te digo, nos dedicamos a varias cosas para poder llegar a fin de mes. Y bueno, esto es algo que está empezando a aparecer y como mencionabas vos, la carta esta, estamos todos tratando de ver de qué manera se puede regular, porque es muy peligroso, se pueden perder muchísimos puestos de trabajo.
Doncs aquesta és la situació. Jaime, anirem parlant. Que tingueu sort en les vostres peticions. Crec que enfoqueu cap a Europa, a veure si hi ha una legislació que us protegeix d'alguna manera.
Sí, estem... La cosa bona és que això està generant un moviment d'agrupament molt gros, i en fa cinc setmanes no sabíem res, i ara mateix n'hi ha un grup de totes els sindicats de l'estat espanyol, que això era ciència-ficció fa 6 setmanes, n'hi ha un grup d'iberoamericà que acabem de sacar un vídeo comunicat, i vam tindre el Sábado Santo una reunió de tots els sindicats europeus. O sigui que la cosa va agafant força. Això, jo crec que això és el que dona esperances, i la idea és la legislació, que és el que pot, bueno, regular això i fer que sigui una cosa pues assumible o que no sigui una debacle.
Jaime, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra, adéu-siau.
Doncs mira, ves per on parlàvem d'aquestes i d'altres qüestions fa una setmana amb Xavi Sala i Martín, i avui ens acompanya perquè avui ens capbussarem en el seu darrer llibre, De la sabana a mar, l'economia de la intel·ligència natural, abordant altres qüestions d'aquest llibre. Llibre que, per cert, ja el podeu trobar a les llibreries. D'aquí 4 minuts, més el butlletí, entrem en matèria.
RAC 1. Aitana, bon matí.
Ja de ben petita somiava amb jugar al Barça, ser professional, guanyar grans títols. I ho he aconseguit, però cal dir que m'ajuden molt. Tinc els millors entrenadors, les millors companyes, analistes.
Però i elles?
Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
Metges.
Infermeres.
La Mallorquina presenta Promoció Primavera. Fundes nòrdiques, cobrellits, tovalloles, cortines, descomptes especials cada setmana. Vine a descobrir-los. També pots fer les teves comandes des de casa a la mallorquina.es o descarrega't la nova app i obtindràs un 10% addicional en la teva primera compra. Ara, Promoció Primavera a la Mallorquina.
Viu la ciència com mai te l'han explicat amb en Dani Jiménez.
Colònies per joves d'entre 8 i 16 anys que despertaran la creativitat i l'interès científic a través de l'experimentació.
Envoltats de natura, a un pas de les Guilleries i amb moltes activitats lúdiques. Hípica, trekking, jocs de cooperació, gimcana d'iPads.
Dos torns, del 9 al 15 i del 16 al 22 de juliol.
Dani Jiménez Science Camps. Inscripcions obertes. Afanya't, que s'acaben.
Més info a danijimenezsciencecamps.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models.